Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre, i de saludar i de xerrar un munt de coses que tenim a sobre la taula dins d'un dia que, bé, se'ns presenta bé estable, en tot cas, en qüestions de la meteo. Esperem alguns núvols, possiblement, més enllà d'això, no? Les temperatures una mica a la baixa, tot que la temperatura és agradable, amb una tarda de predomini absolut del sol a tot Catalunya, tot estirar algun núvol cap a la selva i al Vallès Oriental, però poca cosa. I les temperatures, bé, serà la tònica d'entrada d'aquesta setmana. A partir de dimecres ja girarà una mica la cosa, perquè es preveuen pluges de cara ja a final de setmana. Però, abans d'això, ja dit això, que tenim una estabilitat magnífica i desitjat que tingueu tot molt bona salut, preguntem i ens preguntem sobre la llei electoral. Bé, la llei electoral. Si parlem de la llei electoral, estem parlant d'un conjunt de lleis, doncs, que marquen el funcionament de les eleccions a tota Espanya, bàsicament. No, no només hi ha una llei electoral, hi ha unes quantes. Cada autonomia té la capacitat de muntar i de fer la seva pròpia llei electoral. Què passa quan aquesta llei electoral no existeix en una autonomia? Doncs que utilitzar la que es va posar en marxa, la genèrica, de l'any 1978. Bàsicament, no? Son electores elegibles todos los españoles que estén en pleno uso sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España, entre altres, el número de diputats, etcètera, etcètera. Bé, la curiositat ve ara, perquè la legislació, o sigui, la llei electoral, l'únic territori a Espanya que no té llei electoral pròpia, l'únic, és Catalunya. I això sorprèn. Sorprèn per les aspiracions polítiques que sempre s'han posat sobre la taula. Sempre. Des de, no?, competències absolutament en tot, controlar-ho absolutament tot, però no hi ha una llei pròpia. Una llei electoral pròpia. És a dir, quan vostè, quan nosaltres anem a votar, ja sigui en les eleccions municipals o autonòmiques, la llei que s'aplica és la de l'any 1978. Aquella que alguns partits diuen que és la del règimen del 78. Doncs aquella és la que s'està utilitzant per votar. I no deixa de cridar l'atenció, no deixa de ser una pèrfida ironia que en un territori que molts polítics estan demanant tot el que demanen, no siguin capaços de tenir una llei electoral pròpia. És que fins i tot té un gir d'acudit i tot, eh? És una qüestió curiosa. És curiós, és curiós. No és que la del 78 no sigui vàlida, és perfectament vàlida, però entenc que lleis ja del 78, algunes, necessiten possiblement un retrat de cara pel canvi de la societat, per com han canviat les coses, eh? I per les reivindicacions que hi ha. Però per què Catalunya no té una llei electoral pròpia? Per què? Segurament, si fem dos voltes, arribarem ràpidament a la resposta. Però en parlem amb el senyor Ignacio Lago, que en sap molt de tot això, ho explicarà molt bé. Ell és catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra. Ignacio, bon dia, benvingut.
Com estàs? Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Escolta'm, quina paradoxa és aquesta? Això és un truco de Harry Potter. Com és possible que Catalunya sigui l'única comunitat que no tingui una llei electoral pròpia?
Sí, de les 17 comunitats autònomes d'Espanya, l'única que no té llei electoral pròpia és Catalunya. Malgrat que s'han fet diferents intents durant les darreres dècades.
Sí.
I encara és més sorprenent la situació, perquè la regulació de les eleccions a Catalunya es fa d'acord amb una disposició transitòria de la Constitució espanyola del 78. I tota aquesta legislació electoral de la Constitució en aquest moment té a veure amb la llei per a la reforma política del 76 i un decret electoral de l'any 77 que va aprovar el govern de l'Adolfo Suárez abans de l'arribada de la democràcia.
És al·lucinant.
Per tant, en certa mesura estem regulant les eleccions a Catalunya amb disposicions que es van decidir abans de l'arribada de la democràcia.
És que ni s'ha modernitzat un mínim. Estem parlant de la primera que es va fer per posar les bases a la democràcia actual.
Doncs mira, estem parlant de fa 50 anys. Clar, si qualsevol persona dona un cop d'ull com era Catalunya fa 50 anys, com és ara, doncs en termes polítics, demogràfics, econòmics, ha canviat radicalment.
Ha canviat molt, ha canviat bastant, eh? Bé, la pregunta que et faria davant de tot això és necessari aprovar una llei pròpia electoral o no?
Sí, clar que sí. A veure, la raó fonamental és que si no tenim una llei electoral pròpia, la legislació, la regulació de les eleccions es fa d'acord en criteris generals per tota Espanya que es van posar abans de l'arribada de la democràcia i després a la Constitució. Per tant, si volem una adaptació o una legislació que sigui la més apropiada per Catalunya, perquè nosaltres Catalunya té coses diferents a la resta, doncs hauríem de tenir una llei electoral per regular aquestes qüestions. Nosaltres tenim més partits més diferents que la resta, tenim una distribució territorial molt definida de la població, etc. I clar, si no tenim una llei electoral pròpia no podem regular aquestes qüestions. O pot ser que algú vulgui que sigui la vegueria en la circunscripció electoral i totes aquestes coses no les podem tancar fins a tenir una llei electoral pròpia.
Llavors, entenc i sospito que estem ara mateix que no hi ha una llei electoral pròpia fins ara perquè els partits polítics no s'han posat d'acord. Vull dir, crec que aquest seria la clau de tot plegat, no?
Sí, efectivament. La qüestió és que, clar, quan arriben les primeres eleccions autonòmiques a Catalunya, l'any 80, es va regular aquestes eleccions amb aquesta disposició transitòria, amb l'expectativa de que després el Parlament català aprovaria una legislació pròpia. La qüestió és que si fem una llei electoral pròpia i hem de decidir sobre coses, això suposa que hem de canviar l'estatus quo. I si fem algun canvi, és molt probable o és segur que algun partit no guanyarà amb aquest canvi, no?
Vale.
Per exemple, si en lloc de tenir una circunscripció com Barcelona de 85 escons, tenim una circunscripció molt més petita, doncs hi ha partits que no guanyaran escons.
D'acord.
I clar, aquests partits ja, no, jo no vull aquest canvi, no?
Clar.
I per això la paradoxa és, com sempre hi ha algú que no guanya amb el canvi, no vol el canvi, no?
Llavors, evidentment són els partits polítics que, com sempre, conforme a interessos partidistes, entrarien a aprovar o no aprovar algunes coses, però això de cara a la ciutadania seria útil tenir una llei electoral pròpia? Traient interessos partidistes polítics, com seria la ideal per fer-ho així?
Perquè si absolutament, sí. Sí, a veure, en primer lloc, el primer que hem de decidir és què volem.
Vale.
Per exemple, ara hi ha una iniciativa legislativa popular que arribarà al Parlament, que té unes idees interessants, però el problema és que jo vull primer una descripció, una definició de què problemes té Catalunya en termes de les eleccions i què volem, com volem que sigui Catalunya. Això és la primera cosa que hem discutit. Per exemple, jo crec que una qüestió com que Catalunya tingui més participació electoral, que els votants a Catalunya tinguin més capacitat per castigar o recompensar polítics individuals, que hi hagi més transparència i més fiscalització de les comptes dels partits. Aquestes són coses que suposo que tothom estaria d'acord, no?
Mm-hmm.
Que amb una llei electoral pròpia podem canviar totes aquestes coses. Però abans hem de decidir què volem, no? Què volem ser de majors? Doncs, un cop que hem decidit això, doncs aprovarem el que sigui. Perquè una llei electoral pot ser qualsevol cosa que ho vulgui, no? Les opcions són immenses, no? Per tant, hem de decidir què volem, no? I això és una decisió política, no?
Clar, primer és saber cap on hem d'anar, què volem. I a partir d'aquí, doncs, treballem. Però si no tenim clar cap on hem d'anar, poca cosa podrem fer.
I després, clar, un cop que hem decidit això, hem de distingir dues coses de les lleis electorals. Una primera cosa és un component redistributiu. Això vol dir que si canviem una cosa hi ha algun que guanya i algun que és el perdedor d'aquest canvi, no? I en aquestes coses és difícil arribar a acords. Sí. Per exemple, si canvia la circunscripció electoral, que hi hagi més circunscripcions més petites, doncs els partits petits no estaran d'acord amb això. Si fem un canvi del pes del vot, que a Lleida sigui menys i a Barcelona més, això són notícies dolentes per als partits per Junts, per exemple, i no vol dir aquest canvi. I això és difícil. Però després hi ha un segon component de canvis que podem fer que són, diguem-ne, no redistributius. Que això no suposa que algú guanyi, un partit tingui un millor o un pitjor resultat. Eren les coses que et deia abans. Per exemple, si donem més opcions perquè la gent voti a l'estranger, això en principi no té un benefici, un perjudici per partits determinats. No? Això, si volem, Ignacio, que hi hagi més participació, igual.
Aquesta iniciativa de llei popular és aquesta, no? Que s'ha presentat als ciutadans que estan residents, que resideixen a l'estranger, que el que demanen és una circumscripció pròpia per ells.
Sí, i això també és discutible, perquè, clar, si el que volem és que la gent voti més a l'estranger, sí, que és una cosa que jo estic molt d'acord, evidentment, que hi ha una circumscripció pròpia no suposa cap garantia de que això sigui el resultat.
Ja.
Doncs segurament el que hauríem de fer és que sigui més fàcil votar a l'estranger, no? Ah. I això no és necessari fer una circumscripció pròpia. Perquè, clar, una circumscripció pròpia, què té en comú una persona que viu als Estats Units i una altra que és a Ruanda? No ho sé, res, diria jo, no? I les hem de posar totes per decidir qui governa Catalunya. Em sembla una mica estranya aquesta cosa. Però una cosa és evident que si volem que la gent a l'estranger voti més. Per això no cal fer una circumscripció pròpia. I això torna al primer punt de partida. Què volem, no? Primer, hem de decidir què volem, no? Què tipus de democràcia volem a Catalunya i en què mesura la llei electoral pot ser una eina per aconseguir aquests objectius.
Doncs senyor Ignacio Lago, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions. Molt amable.
Un plaer. Fins a la propera.
Fins a la propera, moltes gràcies. Doncs, conclusió, la conclusió era ràpida. Hem fet una bona xerrada, però la conclusió és els partits polítics no es posen d'acord per interessos, bàsicament. Perquè, clar, en funció de com sigui aquesta remodelació, ho ha dit, i fent un resum del que comentava l'Ignacio, és treure cadires. És molt trist, això, eh? Entre nosaltres. Entre nosaltres. Entre nosaltres... És veritat, i és cert, i aquí no podem negar que els interessos estan sempre i a tot arreu. Però des d'un punt de vista públic estem parlant d'una situació que arriba des de molts sectors, ja estan escalfadets amb el tema dels interessos polítics, que hi ha un moment que s'arriba... La balança pesa més els interessos de cadira, des de fa temps, que els interessos generals. I això a vegades és una qüestió... Sé que qualsevol polític que li faci això segurament s'enfadaria amb mi i diria, no, com dice usted eso. Però bé, és una qüestió a vegades molt evident o que dona la sensació, i si no és així, que ho expliquin. Bé, dit això, de seguida parlarem de descans i després parlarem del paper de les fundacions per ajudar la gent gran, per combatre la soledat no desitjada. Sobretot quan ens arribem aquest dia de la gent gran que tindrem a sobre. Doncs en parlarem de tot això i en parlarem de soledat no desitjada de seguida aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, escolta'm, necessites teràpia? Doncs el Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, Centre Bocabella, doncs ofereix el coneixement de bons professionals, cuya qualitat, confiança i empatia en un entorn confortable, doncs t'ajudarà a aconseguir aquest benestar emocional. On està el Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, amb el que parlarem uns dies d'aquests aquí amb ells? Està al passatge Bocabella 7, al costat de la plaça Tetuan. I al telèfon, 604 40 95 18. 604 40 95 18. Però a la web trobareu, poses Bocabella i et surt.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad, de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió. Totalment. Però el Girona, un altre club, potser jugar a Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
No es lo mismo dormir que descansar. Y una de las piezas fundamentales que igual ni has caído... es el colchón. Pues hoy te traigo aquí a don César Biosca, a César Biosca, de Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer, porque además están de super ofertas y te puede solucionar ese problema. César, bienvenido.
Muy bien, buenas tardes, encantado de saludarte. Y sí, estamos de super rebajas con unos precios muy interesantes en cualquiera de los colchones que tenemos, porque no hay un colchón perfecto para todo el mundo. Cada persona es diferente, las condiciones físicas, los gustos. Por eso es fundamental, antes de comprar, antes de adquirir un colchón, recibir un asesoramiento. Nosotros lo hacemos sin compromiso, sin obligación de compra. Y, bueno, pues a partir de ahí usted decide si le interesa o no. Lo que sí le puedo asegurar es que dentro de esa gama amplia de colchones, todos están fabricados en España bajo las más estrictas normas de la Unión Europea, que tenemos ya muchos años de experiencia y que nuestro trato siempre va a ser personalizado. Yo no me canso nunca de decir que el cliente que nos llama siempre va a hablar con la misma persona. O sea, que si tiene un día una duda, un problema, lo que pueda surgir, siempre hablará con esa persona que le atendió el primer día, y eso la verdad es que los clientes lo agradecen y te da muchísima tranquilidad.
Hombre, cuando lleváis 20 años de experiencia, eso ya quiere decir algo en sí mismo.
Y que comprar un colchón, te voy a decir, que no es un capricho.
Es no, es una necesidad.
Es donde más tiempo pasamos de nuestra vida, y nuestra salud, nuestra calidad de vida se nota, se repercute en función del descanso que has tenido la noche anterior. Todos sabemos lo que pasa cuando duermes mal, cuando no descansas de forma correcta. Sin embargo, cuando duermes bien, te levantas y dices, oye,
claro,
qué bien, te ves otro humor.
He descansado. Claro. Oye, César, ¿y os encargáis de todo?
Nos encargamos de todo, del montaje, de la retirada del viejo colchón sin coste adicional. Hacemos financiación, que quiere usted pagar poquito a poco, no hay problema. Por lo que vale un café al día, usted va a tener un colchón maravilloso, a dos caras, que ahora está muy de moda. Cara de verano, pues cuando hace calor, pues agradeces que tu colchón tenga tejido de hilo frío, que da sensación de frescor, que lo tocas y parece que haya salido de la nevera. Y bueno, pues te va a dar un plus de eso, de frescor. Y bueno, pues cuando llegue el invierno, cara de invierno, con un tratamiento diferente, y cuando hace frío, pues estarás calentito. En fin, que nos pueden llamar sin compromiso, pregunten directamente de fábrica a su domicilio. Y como decía el compañero, seriedad, calidad, trabajo y confianza es lo que le ofrecemos.
Bueno, yo voy a dar el teléfono, 93-799-2000, 93-799-2000. Oye, que no solamente tienes que dormir, que hay que descansar. Y para eso tenemos los colchones en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. Don César Biosca, muchísimas gracias.
Oye, que si nos llaman de tu parte ahora, le regalamos la sábana bajera protectora del colchón y además impermeable.
Pues toma nota, 93-799-2000.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Sabeu, hi ha moltes... Mireu, jo som molt bajuno, en algunes coses som molt tradicional i això sí que no... Era necessari fer una versió del Forever Young? Era del Fabil? Era necessària? La resposta segurament seria no. I a més aquí podríem fer alguna reflexió, com quan vas al cinema i te'n trobes que tots els guions són o remakes o no hi ha... Els que hem viscut als 80 no hem vist guions originals. I clar, dius, s'acabó la imaginació? No hi ha nuevos temazos? Todo se va al reggaetón? Bueno, ¿era necesario? Deixo la resposta que li agradi i ja està. Mar Puerto, ¿era necesario hacer una versión del Forever Young,
ja
del Fabil?
Que jo soc
no tens ni idea de qui és el Fabil.
Així m'agraden aquestes coses. Està bé.
Qui és el Fabil?
Crut. Anem pel camí.
Mira, el Fabil, a més, el gran temazo aquest va ser un segon temazo de Alphaville. Era un grup dels 80-90, que el temazo era Big in Japan, no aquesta. El Big in Japan d'Alphaville era el bo. Després, si el Jorge ens ho troba, perfecte. Si es pot posar, si no, doncs pues mira. Parlem de la soledat no desitjada. En tot cas, que molts d'aquests guionistes de Hollywood han de tenir una soledat no desitjada després de veure que no hi ha manera de tenir una idea bona al cap. Explica'ns una cosa i com funciona tot això.
Doncs mira, si parlem de la soledat no desitjada, normalment ens ve al cap, no?, aquest gran percentatge de la població de gent gran a Espanya que pateix, doncs, aquesta soledat no desitjada, ja sigui per falta de xarxa social o de suport emocional, per la pèrdua d'éssers estimats, per la dificultat d'establir relacions noves degut, doncs, a diverses circumstàncies, canvis socials o tecnològics que afavoreixen, doncs, també aquest aïllament, el que pot tenir un fort impacte en la salut física i mental. Parlem, per exemple, de l'augment del risc de depressió, d'ansietat, de deteriorament de la salut cognitiva, de major risc de malalties cardiovasculars, d'una sensació de buit, de tristesa o d'inutilitat fins i tot. Per això és molt important, diem, fomentar la participació en activitats comunitàries o grups socials, promoure espais de trobada, sobretot si és entre diferents generacions, no?, perquè es complementin unes a les altres, accedir també a serveis de suport emocional o teràpia, fer ús de noves tecnologies també per mantenir el contacte amb familiars i amics, si no és que estan presencialment, no?, físicament, sí, en aquell lloc amb la persona. I fer-ho, doncs, és una tasca de tots, és una tasca col·lectiva, cal trencar aquest estigma, no?, que sovint l'envolta, i promoure una societat més empàtica. D'aquí també, precisament, surt la Fundació Amics de la Gent Gran, de la que ara ens parlaràs, oi?
Sí, bé, bàsicament parlarem amb una persona que és ajudada, bé, que està dins de la Associació Gent Gran i que l'acompanya la gent gran. Però abans volia fer una reflexió. Això de la soledat no desitjada és una qüestió on podem dir que seria normal que es doni més en gent gran, no? Per qüestions d'edat, bàsicament, perquè l'entorn dels fills marxen a fer la seva vida, perquè la gent que l'envolta, doncs, o marxa o va, té malalties o mor. És una qüestió també molt de llei de vida. El problema és quan hi ha gent jove que sent aquesta soledat no desitjada, que és quan estem a una època d'eclosió de relacions socials. Avui, això sí, ho enfoquem de cara a la gent gran i el paper que fan en aquest cas la Fundació Amics de la Gent Gran amb la, en aquest cas, la Rosa Ciuró. La Rosa Ciuró, doncs, és una d'aquestes persones grans acompanyades per la Fundació Amics de la Gent Gran. Rosa, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Rosa.
Gràcies.
Bé, tu ets una persona acompanyada per la Fundació Amics de la Gent Gran. Com va arribar aquest acompanyament?
Doncs, bueno, jo estava a casa, sóc gran, sí, ja et quedes una miqueta aparcada, no tens ganes de sortir...
Però quan dius, Rosa, que ets gran, quants anys estem parlant? No vull ser indiscret, ni mal educat, quan parlo de l'edat.
92 anys.
Va, estàs fet una nena.
92 només.
Fet una nena. Bé, llavors em deies que estaves per casa i què?
Bueno, jo estava, esclar, una miqueta avorrideta i tenia una veïneta jove molt maca i em va dir, tu no pots estar d'aquesta manera i t'hem de buscar un lloc. I bueno, ella era jove, va saber buscar a la Fundació de la Gent Gran i va ser la meva escapada. Vaig trobar, doncs, altre cop en vida. I va ser ella que em va fer entrar a la gent gran.
I com va canviar això? Des de que vas fer entrar a la gent gran, Amics de la Gent Gran, com va canviar el tema? A partir d'aquí, què vas fer?
Bueno, pues et sents més acompanyada. És una fundació que són pràcticament una meravella. Ens cuiden, ens mimen, ens porten a llocs, anem a veure viatges facultatius, anem a moltes coses, fan, a vegades fan dinars, per Nadal ens fan un dinar de Nadal que és una meravella. En fi, tot el que pugui explicar de la fundació és enlançar-la perquè és que s'ho mereixen. Es porten molt bé amb la gent gran.
Rosa, des de quan portes amb ells?
Uns 4 anys.
4 anys. I suposo que has fet amic i amigues a partir d'aquí, no?
Doncs sí. Som un grupet i ens enviem whatsapps. I sí, ens sentim una mica acompanyades. Sí.
Rosa, això te n'ho va preguntar. Com ho portes amb la tecnologia?
Bueno, una miqueta.
Perquè veig... No, acabo, clar, és que acabo d'escoltar que utilitzes el WhatsApp i fas el teu WhatsApp amb els teus amics i demés. Vull dir, oh, això,
claro.
això ja és un pas, eh? Està molt bé, això.
I ens fem vídeos, també ens enviem... Sí.
Molt bé. I les activitats que feus tot l'any, no?
Sí. Perdó?
Tot l'any feu aquestes activitats, vull dir...
Sí.
Sopars,
sí.
Sortides...
Oh, i tant. Ens piquen i ens envien cartes i llavors després per lo que envien anem. Sí.
Rosa, i des d'aquell moment, des de fa... M'has dit 2 anys, no?, que estàs amb ells? 2?
No, uns 4 anys.
4 anys, perdona. Mira la meva memòria.
És que passa el temps volant, potser fa ja 4 o 5.
Doncs, tu com t'has sentit? Vull dir, des d'abans fins ara, vull dir, més animada, més acompanyada, millor? Sí.
Senzillament, claro, ens truquem i ens veiem i si haig d'anar a veure alguna que està en alguna residència o que està molt trista, doncs també vaig a veure-les. En fi, és una unió, entre totes.
Ja, hi ha un teixit, es crea un teixit d'amistats.
Exactament, si podem ajudar amb alguna, doncs encantades, es fa i punto, sí.
Clar, és que pel que m'estàs explicant entenc que abans... ni sorties de casa o...
Bueno, jo sóc una persona que m'agrada molt la casa. Hi ha persones que se'n van on sigui.
Sí.
Jo no, sóc molt casera, m'agrada molt llegir, m'agrada la casa.
Uh-huh.
I esclar, doncs jo m'hi sentia bé, ja no sentia faltar res. Però bueno, la vida també es compon d'això, de sortir i animar-te una miqueta i alargar una miqueta la vida, que és el que ens queda, el poc temps que tinguem, que no se sap, doncs almenys tenir-lo una miqueta animat, no?
Home, que sigui bo i de bona qualitat. Escolta,
sí.
Rosa, no vull ficar-me, no em criden, però els fills, la família, què diu? Quina era la teva situació?
Bueno, els fills, lògicament, què passa? Doncs pues que es fan la seva vida. Ens fem, clar, lògicament... Clar. Es casen, tenen fills, i la seva vida està a part. És que és lògic. Jo ho entenc perfectament, que no podem estar contínuament enganxats amb ells i han de viure també la seva vida. I jo, doncs, tinc de viure la meva, i és aquesta ara.
Molt bé.
Ha canviat.
I ells què diuen? Que mama, molt bé, o t'animen?
No, sí, ells no s'hi posen. Dóna llibertat de moviment que faci el que jo vulgui. No, amb això no es posen.
Ah, bé, només faltaria, ja està bé.
No?
Doncs, Rosa, escolta, me n'alegra molt que estiguis tan contenta.
Sí, perfectament. Jo no tornaria enrere per res del món, ara. Estic molt bé.
Doncs una abraçada per tu i per totes les teves amistats, noves amistats,
pues
Rosa.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat i aquesta la teva situació, Rosa. Una abraçada
molt
forta.
Si serveix d'algú, doncs endavant.
I tant, tot serveix sempre d'alguna cosa, Rosa.
Bueno.
Una abraçada, cuida't.
Igualment, gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia,
gràcies. Doncs mira, una bona xerrada sobre la vida de... Perquè la Rosa està com una rosa, la Rosa. Seria interessant, que ens expliqués algun dia aquesta qüestió experiencial de com ha avançat la vida, perquè són les persones que poden explicar clarament com està l'evolució. Mira, el Viking Japan d'Alfabil. Espero que no facin un remix amb això. Espero que no, eh? Pobre Mar, la meva companya Mar Puerto ja ha marxat. Bé, aprofito per recordar que després tindrem amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, que portarà llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Després, a migdia Cope ens ho explicarà i respondrà als dubtes i consultes que més preocupen en el món de l'oftalmologia i les posarà al dia. Ja sabeu que qualsevol consulta la podeu fer al mail radioconsultavision@gmail.com radioconsultavision@gmail.com i de seguida rebrem en aquest estudi l'Alfred López per parlar de curiositats. Va!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Seguridad de diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri. Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
España es el paraíso para los ocupas.
Este fenómeno de la ocupación crea alarma social. Tenéis un problema, ¿no?
Sí, sí.
Yo he tenido que irme de mi casa porque a mí no me da seguridad.
Que no fuera allí porque me iban a denunciar por acoso.
Es que lo que tenemos aquí, o sea, nada bueno.
Territorio Pampliega. Ocupas. Esta noche a las 11. En 4.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Este martes, Herrera en COPE, con Jorge Bustos y Alberto Herrera, se traslada a un lugar especial.
Sí, nos vamos a Santander, a hacer Herrera en COPE en directo desde el Palacio de Festivales de Cantabria.
Escucha este martes Herrera en COPE desde Cantabria.
Porque apetece sentir la experiencia. Hoy siempre Cantabria Infinita apetece.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
És un dels meus moments favorits de la setmana. Escudrinyar entre les curiositats per saber d'on venen les coses quan xerrem, quan parlem, quan fem expressions. És la importància de saber del per què diem a les coses com les diem o per què utilitzem unes expressions determinades per fer-nos referència a unes quantes coses. I tenim un expert en tot això perquè porta, no diré tota la seva vida, però pràcticament tota la seva vida, el tema de curiositats, frases i demás, que és l'Alfred López, el nostre divulgador científic i l'autor de la saga de llibres sobre curiositat, precisament, ja està listo que todo lo sabe. Alfred, ¿cómo estás?
Muy buena, pues muy bien, aquí ya ganas de...
Influencer, que es todo un influencer.
Bueno,
¿eh?
Influencer, no, yo digo, yo me llamo un influmerder.
No, ¿qué dices? Pero en TikTok, ¿cuántos seguidores tienes en TikTok?
300 y pico mil en TikTok y 200 y pico mil en Instagram.
Perdona, esto es de ser influencer, ¿eh?
No influyo a nadie.
Y además sin bailecitos.
Sin bailecitos.
Y sin enseñar nada, o sea, tú...
Igual tendría más, si bailase.
Sin bailecitos y sin enseñar nada, fíjate tú, todas las curiosidades educativos.
No creo que a nadie le gustase verme bailar y enseñar algo. Eso lo tengo muy claro.
Hombre, no sé si te sería muy favorable.
Seríamos
muy frikis en ese aspecto, ¿eh? Es un, ya sabéis, en TikTok lo podéis seguir, curiosísimo, sí. o en Instagram, y es un post de divulgación científica de lo que hablamos aquí, más o menos, entre otras cosas, porque además a veces de tanto en tanto hace algún acertijo, alguna cosa, y algún efecto óptico muy curioso, ¿eh? Sí. Vamos con curiosidades de hoy, ¿qué te parece?
Sí.
Y esta me encanta. ¿De dónde proviene el término edad del pavo? cuando nos referimos a un adolescente y le decimos aquello de estás en la edad del pavo.
Esto lo hemos escuchado toda la vida.
¡Buah! ¡Madre
pues
mía!
Mira, como bien dice, se utiliza coloquialmente para referirse a la adolescencia, ¿no? Estar en la edad del pavo, una etapa marcada por cambios físicos, emocionales e inseguridades. Y aunque su origen exacto no está documentado con certeza, existen varias teorías que intentan explicarlo. Una de las más extendidas sugiere que proviene de la comparación con el comportamiento de los pavos jóvenes, que suelen ser torpes, ruidosos, exageradamente inquietos y algo impredecibles, lo que recuerda a la actitud de muchos adolescentes. También se ha relacionado...
No, es una suposición, ¿no?
Eso es una suposición, es una de las teorías que existen, ¿eh? Vale. Yo no me la creo mucho esta, ¿eh? También se ha relacionado con el aspecto físico del pavo, en especial por su cresta rojiza como analogía al rubor facial típico de la pubertad, aunque esta explicación carece de base histórica sólida. Y en cualquier caso, el término pavo ha sido usado en español coloquial para describir a personas ingenuas o ridículas, reforzando así la asociación, ¿no? La expresión eso empezó a popularizarse en el ámbito hispano en el siglo XX como una forma humorística o crítica de referirse a esa etapa vital de los muchachos.
O sea, ¿no? Que claramente no hay una relación concreta, ¿no? O sea, esa posición que tiene el pavo así de irse enseñando pecho, igual sí. Los adolescentes también serían... Pero no está claro del todo.
Pero bueno, está... Esto es lo que... conseguido encontrar sobre esta explicación.
La edad del pavo, estamos en la edad del pavo. Bueno, más. Bien, este tiene un pie en lo paranormal incluso, ¿eh?
Sí.
En lo paranormal, fijaos.
Iker Jiménez haría un programa de eso.
Exacto, Iker Jiménez pilla esto y te hace 8 programas.
8 programas, pero yo vengo a desmontarlo.
Venga, yo os explico de entrada, ¿por qué digo esto de lo paranormal? De noche, us imagineu ara, ¿eh? De nit. A casa vostra, de nit, tot en silenci, i de cop i volta sentiu com un soroll de caniques al sostre. Clic, 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 clac, clac, clic, clic, clic. I no només això, no només passa una vegada, no és un fet aïllat, sinó que de tant en tant, clic, clac, clac, són aquestes, com aquestes caniques. I, claro, si eres sensible, la cabeza empieza a funcionar, no sabes por qué viene y empiezas a acojonarte, con perdón, empiezas a asustarte. Hasta aquí el fenómeno paranormal.
Vale.
Y ahora, ¿por qué en algunas casas se escucha un sonido que recuerda a unas canicas rodando en el piso de arriba?
Pues mira, el extraño y molesto sonido que muchas personas identifican como canicas rodando por el piso de arriba, especialmente durante la noche, tiene una explicación científica y nada paranormal.
Bueno,
no tiene nada de paranormal.
Lo podía suponer, sí.
Se trata del fenómeno hidráulico conocido como golpe de ariete.
¿Y esto qué es?
Y este se produce cuando el flujo de agua en las tuberías se detiene bruscamente, generando ondas de presión que viajan a través del sistema y provocan vibraciones y ruidos que pueden sonar como pasos, golpes, muebles arrastrados,
sí,
o canicas rebotando. Este fenómeno es más perceptible en la noche cuando el entorno está en silencio y la presión del agua en las tuberías es más alta debido al menor consumo. Como se apaga, se cierra el grifo, no se utiliza durante la noche, hay unas ondas que va rebotando, de presión que va rebotando, este golpe de ariete, y va rebotando. Y sí, sobre todo las tuberías son antiguas, es que es un bloque antiguo, hace ese crujido que puede ser, sí, parecernos, correcto, que son unas cadenas arrastrando hacia un fantasma, como un fantasma.
Ahí el cerebro, la imaginación y la sugestión entran en juego y pueden hacerte ver cualquier cosa.
Aunque es inofensivo en apariencia, el golpe de ariete puede dañar las instalaciones con el tiempo, y para evitarlo se pueden instalar amortiguadores de pulsaciones, que es algo que ya muchos edificios modernos ya llevan, ¿eh? Que actúan como unos cojines de aire y reducen la presión y el ruido, y por eso no lo escuchamos nosotros en los pisos modernos.
No son terribles.
Pero si
espectros.
Vamos a una casa antigua, una casa rural, de repente escuchamos estos ruidos y dicen, aquí hay fantasmas.
Sí,
y claro,
sí.
Si te lo saben vender, pues mira, la casa encantada.
Aún podríamos hacer negocio y todo, pero mira. Pues no, amigos, es física, no tiene nada que ver con los espectros. Alfred López, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, hasta la próxima.
Y
ja marxa l'Alfred López. És curiós això, eh? I és veritat que quan, sobretot quan ets més petit, que sents aquests sorolls i dius, ostres, ara, afortunadament, les cases modernes, tal com explicava l'Alfred, doncs aquest problema de tuberies doncs, ja està més que solucionat. I clar, per la nit que està tot en silenci, escoltes allò, i dius, ostres, la sugestió me deja llevarme por las supersticiones moltes vegades, eh? Va, que estem a punt d'arribar a la una. De seguida tancarem arrere, obrirem migdia COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia per parlar d'autònoms i tota la millora que encara queda en qüestió de drets. Sí, senyor, que és molta, eh? Va, arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja i després venim nosaltres per parlar-te d'autònoms. Així que molta atenció.